Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro i també el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. És dimarts 2 de juliol de 2013. Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Artur Mas va felicitar ahir Croàcia per la seva entrada a la Unió Europea després d'un referèndum i la va posar com a exemple que formar part de la Unió no depèn de la mida, sinó de la voluntat de la ciutadania. Mas va afirmar que la incorporació de Croàcia ens recorda que la construcció d'Europa no és un tema d'estats grans o petits, sinó simplement de voler ser-hi, i va destacar que la recepta és aplicable a Catalunya.
En un acte a la seu de les institucions europees a Barcelona per commemorar l'ingrés oficial croata als 28, el president de la Generalitat va recordar també que la nació catalana té una llarga trajectòria europeista i té l'avantatge que ja compleix en el marc de l'estat espanyol amb les normes de funcionament de la Unió Europea. Davant l'ambaixador de Croàcia a Espanya, Mas va desitjar sort al nou estat membre i va demanar també ajuda a Croàcia perquè Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir.
Mentrestant, segueixen les reaccions i declaracions després del concert per la llibertat celebrat dissabte al Camp Nou. La Generalitat no ha aportat cap subvenció a aquest concert per la llibertat, segons va dir ahir la presidenta d'Òmnium Cultural i màxima organitzadora de l'acte, Muriel Casals. Casals va dir que el concert va costar uns 2 milions d'euros i que el govern català no va pagar ni un cèntim.
Ho va dir a l'entrevista del Canal 324, en què la presidenta d'Òmnium va explicar que l'esdeveniment es finançarà amb fons propis. Muriel Casals va assenyalar també que Òmnium Cultural ha renunciat als diners que hi va haver de donar l'executiu aquest any al voltant d'uns 400.000 euros. A la mateixa línia, Muriel Casals va destacar que l'èxit del concert demostra que el moviment sobiranista sorgit de la manifestació de l'11 de setembre continua més viu que mai. Segons la presidenta d'Òmnium, actes com el del dissabte són essencials perquè el govern espanyol acabi autoritzant la consulta.
I precisament des del govern espanyol, entre les diverses reaccions, ahir el ministre Alberto Ruiz Gallardón, de Justícia, va insistir que una consulta només a Catalunya no és viable ara per ara perquè, segons les seves paraules, la sobirania recau sobre el conjunt del poble espanyol. Les 8 i 3 minuts, resumim altres notícies de casa nostra. La Fiscalia demanarà al jutge que investiga el suposat cas d'espionatge a la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, que no arxivi la instrucció i segueixi endavant amb les indagacions, malgrat l'acord entre la dirigent popular i l'agència de detectius Método 3 per tancar el cas.
Segons ha informat la Fiscalia en un breu comunicat, els fiscals del cas, Emilio Sánchez Ullet i Fernando Bermejo, presentaran avui mateix davant del titular del jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona un escrit en el qual demanen que es mantingui oberta la investigació sobre aquest cas. La Fiscalia de Barcelona plantejarà aquesta petició després que l'informe elaborat per Sánchez, Ullet i Bermejo ha comptat amb l'aval de la Fiscalia General de l'Estat. Sánchez Camacho i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victòria Álvarez, van retirar-se el passat 19 de juny com a acusació particular de la causa després d'un pacte econòmic amb l'agència Método 3.
Novament en plan estrictament política, la permanent d'Unió Democràtica, òrgan de direcció del partit, va ratificar ahir la continuïtat del líder democristià Josep Antoni Duran Lleida com a secretari general de Convergència i Unió per evitar la inestabilitat en la federació i continuar així amb el projecte compartit del dret a decidir.
Així ho va explicar en roda de premsa el president del Consell Nacional d'Unió Democràtica, Ramon Espadaler, acompanyat de tots els representants de la permanent, a excepció del mateix Duran, i també de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que no hi era per motius institucionals. La decisió arriba després d'una escalada de retrets entre la Convergència i Unió i la posició de Duran sobre la consulta sobiranista i en què dirigents demòcrata cristians van arribar a plantejar que el seu líder deixés de ser el número 2 de la federació.
Convergència i Unió tornaria a guanyar les eleccions a Barcelona amb un vot directe del 18%. El 68,7% dels barcelonins aproven la gestió de l'Ajuntament de la ciutat, un 9% més que ara fa un any, segons el baròmetre semestral presentat per l'Ajuntament, coincidint amb els dos anys de la presa de possessió de l'alcalde Xavier Trias.
En aquesta valoració de l'acció política i de la gestió municipal, Xavier Trias és l'únic líder local que no suspèn, amb una nota del 5,1 sobre 10, i Convergència i Unió tornaria a guanyar, com dèiem, les eleccions municipals si es fessin ara amb un 18% dels vots, un 3,6% més dels obtinguts en els comicis de l'any 2011. Davant d'aquests resultats, el primer tinent d'alcalde i portaveu municipal, Joaquim Forn, ha destacat que es manté estable la valoració positiva dels barcelonins sobre la gestió de la ciutat, ja que en els quatre baròmetres que s'han presentat des que CiU governa Barcelona no ha baixat del 60% i sempre ha estat l'administració més ben valorada.
Precisament l'Ajuntament de Barcelona està de dol perquè l'advocat i exprimer secretari del PSC a la capital catalana, concretament entre els anys 1982 i 84, Jordi Perpal i Marfà, va morir diumenge, segons es va saber ahir, als 73 anys. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha lamentat la mort de Perpal, que també havia estat regidor a l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 83 i 89 i primer tinent d'alcalde d'Urbanisme, des d'on va treballar intensament precisament pels Jocs Olímpics de 1992. L'alcalde actual, Xavier Trias, també ha lamentat aquesta pèrdua. En un comunicat, a més, ahir el PSC va destacar la participació de Perpal en la lluita antifranquista i el que va ser les exèquies es van fer al tanatori de les Corts de Barcelona ahir i la cerimònia serà avui dimarts al migdia al mateix lloc.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimarts. El govern espanyol amenaça d'assumir els impostos de les comunitats autònomes si incompleixen amb el termini mitjà de pagament a proveïdors.
El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques està decidit que tant les autonomies com els ajuntaments es posin al dia amb les factures que deuen als seus proveïdors. El projecte de llei orgànica de control del deute comercial al sector públic i per a l'erradicació de la morositat posa com a mitjana 30 dies per pagar els proveïdors. Els territoris que acumulin 7 mesos d'impagament podrien estar obligats a constituir un dipòsit amb interessos al Banc d'Espanya equivalent al 0,2% del Producte Interior Brut. El secretari d'Estat d'Hisenda, Antonio Beteta, ha explicat que l'objectiu d'aquesta llei és no arribar a l'extrem d'aplicar aquestes noves mesures i que les comunitats paguin abans de 7 mesos.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, va demanar ahir que la diputada al Congrés, Carmen Rodríguez Flores, doni explicacions sobre el traspàs de propietats que va rebre el constructor andalús José Luis Sánchez Domínguez. Va ser una de les aportacions més crítiques de la reunió de la cúpula del PP, on es va analitzar el cas Bárcenas.
Esperanza Aguirre ha fet referència a una informació publicada pel diari El Mundo que assegurava que José Luis Sánchez Domínguez, imputat pel cas Bárcenas per haver finançat irregularment el Partit Popular amb almenys 1,2 milions va traspassar propietats valorades en 800.000 euros a la diputada en el Congrés, Carmen Rodríguez Flores. Aguirre ha dit que el Comitè del Dret i Garanties del Partit de Madrid li donarà a Rodríguez Flores l'oportunitat per explicar-se i també ha afegit que se sent avergonyida pels casos de corrupció que estan apareixent als mitjans.
Passen 8 minuts i mig de les 8. Edward Snowden torna a ser notícia. L'exanalista de la CIA, que ha destapat el programa d'espionatge massiu dels Estats Units, ha demanat asil polític a Rússia, segons va confirmar ahir el cònsol rus que hi ha a l'aeroport moscovita on Snowden es troba instal·lat des del 23 de juny.
L'extreballador de l'Agència de Seguretat Nacional ha fet arribar la petició al Kremlin mitjançant una ciutadana britànica i activista de Wikileaks que s'ha presentat com a advocada i apoderada. Pendents d'una resposta formal per part del Kremlin, Snowden també ha demanat asil a 21 estats més, entre ells Espanya, Itàlia, França o Irlanda. De moment, sembla que Moscou estaria disposat a concedir-li, però amb una condició, que deixi de publicar informació que pugui perjudicar els Estats Units. Es tracta de la primera vegada que des que va esclatar el cas, que Rússia obre la porta que Snowden, que fins ara se sabia que havia demanat asil a l'Equador, es quedi al país. L'exanalista de la CIA, de la seva banda, ha parlat per primer cop des de fa 8 dies. En una carta dirigida al president de l'Equador i recollida per l'agència Reuters, Snowden ha assegurat que els Estats Units l'estan perseguint il·legalment per revelar el seu programa de vigilància electrònica. Snowden també ha agraït al govern de l'Equador haver-lo ajudat a arribar a Rússia i a fer la seva petició d'asil.
Precisament, segons acabem de saber, Snowden ha amenaçat de filtrar més informació i ha acusat el president dels Estats Units, Barack Obama, de deixar-lo sense drets i sense pàtria. Són unes declaracions que l'extècnic de la CIA utilitza per amenaçar precisament de filtrar més informació. Ha adreçat també una carta d'agraïment al president equatorià Rafael Correa, on assegura que segueix sent lliure i capaç de publicar informació que sigui útil per a l'interès públic. I encara en relació amb aquest cas, el president francès François Hollande ha condicionat qualsevol negociació amb els Estats Units a la fi immediata de l'espionatge als socis europeus que ha revelat la premsa.
Hollande, el primer cap d'estat europeu que ha replicat amb duresa les sospites que el govern nord-americà espia la Unió Europea, ha considerat inacceptables aquestes pràctiques. Sense esmentar directament la creació d'una zona de lliure comerç transatlàntica, negociacions, recordem, que han de començar en breu, Hollande ha advertit que només hi pot haver aquestes negociacions o transaccions amb els Estats Units si hi ha garanties que ha acabat l'espionatge. El president francès ha remarcat també que hi ha elements suficients com per demanar explicacions a l'administració de Barack Obama, que justament ha justificat a través del secretari d'Estat John Kerry que pràctiques com les que s'han desvetllat no són inusuals.
La presidència d'Egipte rebutja l'ultimàtum de 48 hores que li ha posat l'exèrcit per solucionar la crisi política. En un comunicat, l'oficina de Mohamed Morsi acusa les forces armades de generar confusió, afavorir la divisió i amenaçar la pau social. A més, diu que la declaració dels militars no té el vistiplau del cap de l'Estat.
Unes hores després de fer-se pública una declaració llegida a la televisió en què l'exèrcit avisava que si no se satisfeien les demandes populars imposaria el seu full de ruta i en controlaria l'aplicació, Morsi el respon que no permetrà ni un pas enrere en la transició democràtica i que ell ja té un full de ruta per assolir la reconciliació nacional. El president ha abordat aquesta situació per telèfon amb el president dels Estats Units, Barack Obama. Els seus partidaris ja preparen mobilitzacions per contrarrestar les protestes opositores que ahir celebraven el comunicat de l'exèrcit en una plaça Tahrir plena de gom a gom. La violència d'aquests dos dies ha deixat un rastre d'almenys 16 morts ja, segons el Ministeri de Sanitat. 5 ministres egipcis, d'altra banda, han presentat la seva dimissió al cap de l'executiu. Segons un d'ells, presenten la dimissió per demanar la caiguda del règim perquè Morsi no ha respost a les demandes del poble que ha sortit al carrer en les protestes del 30 de juny.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou en esports. Thiago Silva ha reconegut després del triomf a la Copa Confederacions amb la selecció del Brasil que va parlar personalment amb Tito Vilanova durant el partit entre el PSG i el Barça dels quarts de final de la Lliga de Campions.
El central Brasil ha afirmat que durant aquella conversa Tito el va convidar a anar a jugar al club català. Tot i que creu que Vilanova és un excel·lent entrenador, el capità del Paris Saint-Germain ha reconegut que està molt content al club francès i que la situació és molt diferent a la de l'estiu passat quan, recordem, jugava al Milan.
En canvi, amb qui no compta Tito Vilanova és amb el davanter de Linyola, Bojan Krkić, que podria tornar al Barça si es compleixen els terminis de la cessió actualment vigent. L'objectiu del Barça és, per tant, traspassar-lo.
Bojan, que té contracte amb el club blaugrana fins al 2015, va marxar ara fa dues temporades a Itàlia. Primer va jugar al Roma i l'última campanya al Milan, on tampoc no ha trobat el protagonisme que Bojan desitjava. Ara la seva preferència és tornar a la Lliga Espanyola. El Betis, per exemple, li està molt interessat i Bojan veuria amb bons ulls en el conjunt andalús que la temporada 20 disputarà la Lliga Europa. Al marge del Betis, també hem preguntat per Bojan, la Reial Societat, que jugarà la Champions, i des d'Holanda, per exemple, l'Ajax de Frank de Boer i el PSV de Philippe Cocu.
David Ferrer ja és als quarts de final de Wimbledon. Parlem ara de tennis. El d'Alacant ha vençut el croat Dodic en 4 sets en l'última jornada. El de Xavi a quart de sèrie del torneig se les haurà de veure ara amb l'argentí Martín del Potro.
David Ferrer, que la setmana que ve serà el número 3 del món, arriba per segon any consecutiu als quarts de final de Wimbledon. Fernando Verdasco, de la seva banda, també s'ha classificat pels quarts de final. El madrileny ha superat el francès de Schepper en 3 sets. El seu pròxim rival serà Andy Murray, que ha vençut el rus Yosuni en 3 3 sets. Novak Djokovic, de la seva banda, número 1 del món, també jugarà als quarts en desfer-se de l'alemany Haas en 3 sets. I pel que fa al tenis femení, derrota inesperada de Serena Williams, primera cap de sèrie del quadre femení. La nord-americana ha perdut amb l'alemanya Liski en 3 sets i no podrà optar a guanyar el seu 6è Wimbledon. També ha perdut Carla Suárez, l'última espanyola en competició. La canària no ha pogut amb Kvitova, 8ª cap de sèrie.
I després de la miraculosa participació de Jorge Lorenzo en el Gran Premi d'Assen a Holanda, el mallorquí s'ha fet una revisió de l'operació de clavícula a l'Hospital General de Catalunya. Allà li han confirmat que la lesió segueix el seu camí, però que no estarà del tot recuperat fins d'aquí a 3 setmanes. Per tant, d'aquí a 10 dies, en el Gran Premi d'Alemanya, el corredor encara no estarà al 100% per pujar a la seva moto.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu al director general i al vicedirector de l'Institut per a les Obres de Religió, l'IOR, o la Banca Vaticana, han dimitit dels seus càrrecs. La renúncia arriba després de la detenció divendres passat de l'alt prelat Nunzio Scarano, acusat de frau i corrupció en una investigació sobre les presumptes irregularitats de la institució bancària vaticana. Després que s'ha constituït la comissió d'investigació sobre l'ENS, encarregada pel Papa Francesc, sembla que els esdeveniments es van precipitant. En un comunicat, el Vaticà assegura que han pres aquesta decisió en el millor interès de l'Institut i de la Santa Seu. També informa que l'actual president de la institució, l'alemany Ernst von Freiberg, nomenat a les acaballes del pontificat de Benet XVI, s'ocuparà d'aquestes responsabilitats de manera interina.
I la parròquia de Sant Pau del Camp inaugura avui els nous locals de les delegacions diocesanes d'apostolat seglar, pastorat social, pastoral de la salut, germandats i confraries, pastoral obrera i ecumenisme i relacions interreligioses. En declaracions, el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, la delegada diocesana d'apostolat seglar de Barcelona, Ana Maria Almuni, va dir ahir que les prioritats de cara al curs vinent són continuar amb l'escola d'evangelització i reflexionar sobre l'ICAT en la diòcesi.
És el moment de que ens repensem o aprofundim més que repensem. Aquesta, l'altre dia llegia la segona posada en marxa del Vaticà II, no? Jo crec que és una segona posada en marxa de lo que el Vaticà II ens diu sobre el laïcat. Hem d'anar per aquí. El com, el, si sabrem fer-ho, si donarem l'impuls necessari, no ho sé. Però certament això és una prioritat en aquest moment.
Ana Maria Almuni també va explicar que l'antic edifici on estaven ubicats, al carrer Rivadeneyra, es llogarà per qüestions econòmiques. L'acte d'inauguració començarà, com dèiem, avui a les 7 del vespre amb una pregària al temple parroquial de Sant Pau del Camp, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
I el secretari del Consell Pontifici per a l'Amèrica Llatina, Guzmán Carriquiri, va explicar ahir a Barcelona algunes de les claus del pontificat de Francesc, sobretot després dels seus primers 100 dies i tenint en compte l'esperit de l'Assemblea de l'Episcopat Llatinoamericà celebrada l'any 2007 en el Santuari Brasiler d'Aparecida. En la inauguració del tercer seminari internacional sobre el catolicisme al món, que es fa aquesta setmana a la Universitat Abat Oliva, Carriquiri va recordar els principals missatges del nou pontífex i va explicar els 12 principals criteris del document elaborat ara fa 6 anys pels bisbes de l'Amèrica Llatina, coordinats precisament per Jorge Mario Bergoglio, aleshores arcabisbe de Buenos Aires, i amb el tema de la missió a les fronteres com a qüestió principal. Del Papa Francesc, el secretari del Consell Pontifici per a l'Amèrica Llatina, va subratllar que ha basat la seva gran reflexió en la idea que la gravetat de la crisi obliga a repensar la doctrina social de l'Església i en el fet que davant l'enfonsament d'ideologies i sistemes, la gràcia de Déu és l'única energia revolucionària que transformarà l'home. Guzmán Carriquiri, que és el laic amb més responsabilitat a la Santa Seu, també va dir que Francesc ha generat un gran corrent de simpatia popular, alhora que preveu que serà atacat molt aviat, i també va anunciar que el Papa farà aviat canvis importants a la Cúria Romana, incloent-hi precisament la Banca Vaticana. I acabem amb un breu apunt. Precisament l'oficina de premsa de la Santa Seu va anunciar ahir que la primera encíclica del Papa Francesc, que es titularà Lumen Fidei, Llum de la Fe, es presentarà aquest divendres al Vaticà. Aquest important document que el Sant Pare publica 4 mesos després de la seva elecció serà presentat a l'aula Joan Pau II de la sala de premsa de la Santa Seu. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PP fa pinya davant la mala maror de Bárcenas. El periòdico Montoro obre una altra via per poder intervenir Catalunya. El Punt Avui, el sobiranisme creix també a Barcelona. Diari Ara, ultimàtum de l'exèrcit egipci. El País. Snowden agreuja la crisi de l'espionatge en demanar asil a Rússia. Diari El Mundo titula La Comunitat de Madrid va pagar despeses del PP segons Hisenda. Diari ABC, amb una foto de Maria Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy, titula amb una frase d'ells, de tots dos, no tenim por absolutament de res, referint-se al cas Bárcenas. I finalment La Razón titula amb una frase que diu cal definir les competències i penalitzar les que incompleixen. És una frase d'Ignacio González, president de la Comunitat de Madrid. Fet aquest resum, quan passen 5 minuts d'un quart de nou, de seguida els serveis i en uns moments parlem amb el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena.
Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't en el telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de força problemes en aquesta ronda litoral de Barcelona. Fa estona hi ha hagut un accident al tram de la Vila Olímpica en sentit Llobregat. L'acaben d'enretirar, però ha deixat lentitud i retencions durant més de 10 quilòmetres entre el Bon Pastor i la Barceloneta. Per tant, molts problemes en aquesta ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat, sempre. La ronda de dalt va una mica millor, perquè són trams, aturades, són molt més intermitents. Bàsicament, parlem de molta lentitud entre Guineueta, és cert, Valldaura, més endavant, Vall d'Hebron, Vallcarca... En fi, hi ha trams aturades, però, sens dubte, la ronda litoral va molt pitjor. A la resta de vies, destaquem la C58, lenta, amb retencions entre Torre Baró, Montcada i Reixac, Ripollet, sortint de Barcelona en aquesta autopista del Vallès. I a l'extrem sud, ara veiem força trànsit al cinturó del litoral. Serien uns 2-3 quilòmetres, també, de lentitud i aturades, en retenció. En trobareu en aquest cinturó entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a la zona franca. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho confirmen les dades facilitades pels diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
El temps de l'estiu va guanyant terreny, finalment, després que s'hagi fet esperar tant. Avui, això sí, hi haurà una mica de tot. El dia presentarà diferents fases, amb núvols matinals arreu de diferents punts de Catalunya, sol al migdia i tempestes a la tarda al Pirineu. La calor es manté frenada, tot i que pujarà una mica més, amb temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 34 graus.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom. Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Com us dèiem abans, el dret a decidir i l'horitzó d'una consulta sobre el futur de Catalunya torna a ser molt present en les declaracions polítiques més de dos dies després del concert per la llibertat al Camp Nou. Ahir es va parlar molt de Croàcia en un acte on el president Artur Mas va assegurar que l'exemple d'aquest país pot servir per a Catalunya. Avui ens acompanya en directe precisament el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena, que va ser present ahir en un acte on la Generalitat va felicitar el país, Croàcia, per la seva incorporació a la Unió Europea, una incorporació de ple dret des de la mitjanit d'ahir. Senyor Juli Bárcena, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per haver acceptat la invitació i acompanyar-nos en directe, quan d'aquí a 4 minuts i mig seran 9:15, en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Bé, com estan els croats després d'aquesta incorporació, si és que es pot dir així a nivell global?
No, certament va ser ahir un moment històric per Croàcia i per la Unió Europea també. Els croats, evidentment, bueno, és com una mica, jo crec, que quan els processos són llargs, a vegades hi ha una mica d'escepticisme, no? O sigui, en principi s'ha pres la notícia amb molt de sentiment. El que passa que els croats els ha d'entendre, són eslaus, són gent que la festa dura 5 minuts i s'hi posen a treballar. O sigui, va ser una fita aconseguida després de molts anys de treball i, per tant, la gent està contenta, molt contenta, evidentment.
Recordem que Croàcia va formar part durant uns quants anys de l'antiga Iugoslàvia, després, sobretot, de la Segona Guerra Mundial, amb l'eclosió i l'arribada dels règims comunistes als països de l'est, i després, a principis del 90, va lluitar per la seva independència. Primer va haver-hi una guerra de secessió que, tot i que sempre són terribles les guerres, doncs no va durar massa i finalment va arribar el reconeixement tant de Croàcia com d'Eslovènia, com els primers països separats de l'antiga Iugoslàvia. Tot això va ser un procés que ara ha culminat amb la incorporació a la Unió Europea. Diguéssim que, vist des de la nostra òptica, la de Catalunya i la del conjunt d'Espanya, creu vostè que és comparable un procés com el de Croàcia amb el que pugui tenir Catalunya, si és que arriba a celebrar una consulta o a independitzar-se?
Aviam, esperem que no sigui igual, perquè allò a Croàcia es va patir una guerra que va durar 4 anys ben bé, i una guerra molt sagnanta, i crec que millor que no passi el mateix, no?
Evidentment.
Sincerament. Però, és clar, Croàcia va coincidir un cúmul de coses, la caiguda del mur de Berlín, els sentiments dels països de l'antiga Unió Soviètica de també separar-se de la Federació Russa, i el mateix va succeir a Croàcia. I el 25 de juny del 91 va haver-hi un referèndum, i el 97 i pico per cent, quasi el 98% de persones, de ciutadans de Croàcia, van votar per la seva independència. El que passa que després, malauradament, les tropes sèrbies i principalment doncs van començar una entrada a Bòsnia i també a Croàcia, i aquí és on va començar aquesta trifulca entre veïns i entre germans, no? Que esperem i desitgem que Catalunya no sigui igual. Però sí, evidentment, Avui en dia estem en un context, jo des del punt de vista diplomàtic ho entenc, molt obert. No es pot dir que no a res avui en dia al món, perquè la veu la té el poble, la veu la tenen els ciutadans, i per, amb tot el respecte, per moltes constitucions, per moltes lleis que hi han escrites, totes les lleis i les constitucions les fem les persones. Igualment que es fa d'una certa forma, es pot fer d'una altra. I llavors tot és això de voluntats, no? De voluntats, de canviar marcs polítics, de que sigui acceptat, i bé, ja és una qüestió molt particular de Catalunya.
Efectivament, quan jo em referia abans a processos que poden tenir semblances, sempre des de la visió, des de l'opció pacífica, que no repeteixi tot el que han estat guerres en el passat, i deia que la de Croàcia no va ser la més llarga, però déu-n'hi-do, gairebé 4 anys. Potser la de Bòsnia i Hercegovina va ser la més cruenta en les guerres que hi va haver als 90 als Balcans. Una qüestió que volem comentar també amb el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena, és l'acte d'ahir en ell mateix, on Artur Mas precisament va felicitar Croàcia i davant de l'ambaixador a Espanya va dir que Catalunya, que té una trajectòria europeista, podria emmirallar-se en un país com aquest. Vostè com interpreta el que va dir ahir Artur Mas i què vol comentar de l'acte?
Bé, el president Mas, evidentment, està fent una feina, una tasca. El govern de Catalunya té unes idees i té un projecte de Catalunya i també que té un recolzament d'altres partits en aquest sentit. I, és clar, jo, des del punt de vista diplomàtic, no puc interferir en qüestions de decisions d'altres països o de governs, no? Ara, des del punt de vista ciutadà de Catalunya, que sóc català, ciutat de peu, ho entenc que el president Mas estigui treballant i vulgui trobar suports on calgui i als moments oportuns. No? Ahir era un moment oportú, doncs Croàcia va posar un exemple. És un país petit, Catalunya també ho és. Croàcia va tenir la voluntat dels seus ciutadans de votar en referèndum la seva independència, i bé, ell posava aquests exemples paral·lels, encara que no tenen caduta el seu contingut, i va ser un acte molt emotiu, i jo crec que no solament és la fixació o la comparació del president Mas amb Croàcia, sinó que també crec que cal la pena dir que Croàcia està molt pendent de què fa Catalunya. Els seus ciutadans segueixen molt el dia a dia del decurs de Catalunya.
Per tant, hi ha uns vincles, senyor Bárcena, que són importants. Per exemple, hi ha una campanya de turisme que Croàcia fa, i tenint en compte que la majoria dels espanyols que van a Croàcia són catalans i la majoria dels croats que venen a Espanya venen a Catalunya, aquí tenim una mica com una situació privilegiada, no?, els catalans amb els croats.
Sí, sí, exactament. I, a més, hi ha temes molt punyents, molt puntuals, perdó, i molt significatius. Per exemple, la Universitat de Zadar, que és una ciutat de la costa d'Àlmata, de la quarta ciutat important, hi ha a la universitat una càtedra de català. I cada any surten a la vora de 50-60 estudiants que han après català sense conèixer Catalunya. I després venen aquí, ens fan una visita al consulat, visiten Barcelona, se'n van a Girona, a Lleida, a Tarragona, fan una mica de ruta per conèixer Catalunya sense haver-la conegut. O sigui que és una mostra de l'interès que hi ha per Catalunya.
Avui estem parlant amb el cònsol de Croàcia a Barcelona, Juli Bárcena, interès per Catalunya a Croàcia, i tenint en compte que és un país que s'acaba d'integrar a la Unió Europea, potser en el cas d'una possible independència de Catalunya i en el cas que amb aquesta independència Catalunya quedi momentàniament fora de la Unió Europea, l'horitzó almenys seria més optimista en aquest sentit. Però vaja, deixant de banda aquesta qüestió, senyor Bárcena, li volia preguntar una mica per el que pot passar a Catalunya, ja per tancar el tema català, els propers mesos. Creu vostè que és possible un diàleg amb el govern espanyol o una acceptació de la consulta? Mas té previst enviar una carta al president Mariano Rajoy.
Bé, com deia abans, jo ara parlo com ciutadà de Catalunya, no com diplomàtic. Hem de cuidar les formes, no? Evidentment. Jo entenc que s'ha de fer aquesta carta i s'ha de fer tot el que calgui. Doncs si s'ha d'exposar al poble de Catalunya, què vol fer? I què vol decidir, no? I es tindran que buscar les formes, el diàleg, el consens per arribar a aquest acord i que el poble, que es puguem expressar els catalans, què volem fer.
I Croàcia com afronta el futur immediat dins la Unió Europea? Què destacaria de les grans prioritats del seu país?
Sí, ara hi ha una qüestió complexa. Doncs estem vivint a Europa aquests moments econòmics difícils. A Croàcia hi ha un atur també del 20%, que és molt important, molt important. Però arribaran quasi bé 12.000 milions d'euros des de l'any 2014 al 2020, en 6 anys. Aquests 12.000 milions d'euros aniran destinats a infraestructures, turisme, agricultura, ganaderia, comunicació, investigació i no sé si he dit turisme, no? Això és molt important pel país. Doncs tots hem viscut a Catalunya i a Espanya l'època que van venir els fons de cohesió i estructurals d'Europa, la quantitat d'obres i el país com va créixer, no?
Jo crec que aquí això serà... Espanya, els beneficis de ser a Europa, no?
De ser Europa, no? I també dic això perquè de cara a Catalunya els empresaris catalans han de pensar que Croàcia tampoc ho pot fer sola tot. I aquí venen possibilitats de joint ventures, partenariats, buscar socis i acords i obrir-se en un país que està a 2 hores d'avió.
Moltíssimes gràcies, senyor Juli Bárcena, per haver-nos acompanyat. Avui hem tingut a l'entrevista al cònsol de Croàcia a Barcelona, però no l'acomiadem perquè l'invitem a quedar-se uns minuts a la tertúlia d'actualitat, evidentment amb tota llibertat i, com vostè diu, en qualitat de ciutadà de peu, per comentar aquest tema i altres de l'actualitat. Moltes gràcies, bon dia, fins ara.
Bon dia, gràcies.
Ara continuem amb la tertúlia, també amb Lluís Serra i amb Màrius Duran.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a 6 de la tarda i els dissabtes a 11:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de La meva boda en Rolls, servei de Rolls-Royce amb conductor per al teu casament.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Pere Ponce, actor.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Racons plens d'història, secrets encara per desvelar, palaus medievals i renaixentistes, el llegat de musulmans, jueus i cristians. Tortosa és la meva terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Vine a les rebaixes de moda d'Hipercor. Els descomptes i els preus no han estat mai tan bons. Samarreta d'home, nen i nena, a 3,99 euros. Les rebaixes d'Hipercor. Ara més que mai, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim ja el temps de tertúlia d'actualitat. Saludem Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
Disculpin els oients que abans he dit el nom de Màrius Duran, però finalment Màrius Duran no ha pogut venir i sí que comptem amb Lluís Serra. Saludem d'altra banda Ignasi Arbussà, que és consultor sanitari. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
I amb la presència de Juli Bárcena, cònsul de Croàcia a Barcelona, amb qui acabem de parlar i que es queda per comentar l'actualitat. Analitzem aquesta actualitat i comencem parlant doncs del que són les repercussions del Concert per la Llibertat i del que és el procés sobiranista o el dret a decidir. Precisament ahir en un acte, Artur Mas, un acte a Barcelona per celebrar la incorporació de Croàcia a la Unió Europea, s'emmirallava d'alguna manera en aquest país, ja ens ho ha comentat el cònsul Juli Bárcena. Vostès què pensen del que va dir ahir Artur Mas sobre Catalunya i Croàcia?
Bé, jo crec que tots els exemples que demostren que la voluntat d'un poble acaba triomfant, diguéssim, i imposant-se a el que podria ser un marc teòricament rígid, que podria ser legal, crec que és quelcom que hem de prendre, i hem de prendre com a exemple també, de que aquesta voluntat correctament manifestada i per les vies adequades, doncs realment aconsegueix l'objectiu que persegueix, no? que és el legítim, i probablement també el que hauria de ser lícit.
Germà Lluís Serra.
Bé, en primer lloc, ja que està el senyor cònsul aquí, felicitats. Gràcies per la part que li toca com a representant del país, com a cònsul, no? I, en segon lloc, sí que el tema de Croàcia, penso que té molts aspectes interessants per nosaltres, on seria el sentit de que un poble que sorgeix d'una guerra en aquest sentit, vull dir, no és un pacte, que va haver una guerra, aleshores aconsegueix d'alguna manera reconeixement internacional com a país independent i s'inclou dins de la comunitat europea, malgrat té molts problemes econòmicament, l'atur, té moltes coses, però realment aquesta voluntat d'incorporar-se i de decidir. No? La segona qüestió penso que també és interessant des del punt de vista cristià, també la dimensió cristiana de Croàcia, això també s'hauria de remarcar, que moltes vegades s'ignora, i penso que el cristianisme a Croàcia és d'una força molt gran, i això també és un dels efectes definitoris d'aquest sentit d'independència i d'identitat com a país. I en tercer lloc, és curiós que una llengua com la croata, que mereix tot el respecte, però que numèricament no té tants parlants com la catalana, ara tindrà un reconeixement molt superior a la catalana només pel fet de ser un estat reconegut a la Unió Europea. Això també s'hauria de fer pensar que moltes vegades, si una llengua com la catalana no té els recursos per poder ser reconeguda internacionalment, té les lluites internes com s'estan fent a veure si el decret Wert, etc., poden doncs, fer-la desaparèixer del mapa. No? Això també és un tema que ens hauria de fer pensar.
Precisem que dins la dimensió cristiana de Croàcia és que és la república de més majoria catòlica dintre de les repúbliques ex-jugoslaves, no? Perquè a Sèrbia predomina l'ortodoxia i en altres països també.
No solament dins de les ex-jugoslaves, sinó jo diria que Europa. Croàcia és més catòlic que Polònia.
Que fa percentatge de...
El percentatge d'habitants. O sigui, és, a més, és molt significatiu. Passeges per les ciutats principals, els poblets, i sempre hi ha les imatges de la Verge amb un raconet, per orar i per resar, amb unes flors. O sigui, jo crec que el tema de la guerra va fer ressorgir amb més força i amb aquest input aquest sentiment catòlic-cristià de Croàcia.
I actualment, després de les ferides de la guerra, que segur que es van guarint, no li he preguntat al senyor cònsul, però ara li volia aprofitar per preguntar això, com es conviu actualment en veïnatge aquestes repúbliques i també a nivell religiós, quin ecumenisme hi ha entre ortodoxos, catòlics i d'altres confessions?
Jo crec que hi ha una bona convivència, hi ha una qüestió important. Esclar, estem parlant ja de la independència de Croàcia és l'any 91. El dia 25 de juny, fa 4 dies, es van celebrar els 22 anys de la seva independència. Evidentment, del 91 al 95 va haver-hi una guerra no buscada, però imposada.
Aquesta guerra fins al 95, perdoni, va afectar sobretot Bòsnia i Sèrbia i Croàcia menys. Croàcia va ser més curta.
No tant, perquè Croàcia va obrir la frontera als bosnis perquè poguessin entrar a Croàcia i l'exèrcit serbi va arribar a Croàcia, jo diria que va arribar a tres quartes parts, a una quarta part del país. Hi ha ciutats com Vukovar, cap al nord, que va quedar minada. O sigui, va haver-hi un bombardeig, va ser un assedi de tres mesos a Vukovar, que van pràcticament van eliminar a totes les forces croates que havia, però els croats van resistir. Al final l'únic que tenien era, el que tenien eren pedres, és que no tenien res més, no? De l'artilleria i l'aviació, i van, es va fer un estudi, i el tant per cent de bombes i d'acció que van deixar sobre la ciutat és que a cada metre hi havia un impacte.
Déu-n'hi-do. Ens sona, sens dubte, el nom de Vukovar, sí, en el panorama, sí, de l'actualitat d'aquells anys. Segurament molts oients ho recorden, com també Dubrovnik o altres ciutats.
Que... Evidentment, sí, sí, Dubrovnik va quedar pràcticament el 60%, 70% de les teulades totes destruïdes per els canons serbis que estaven a dalt de la muntanya. Per fer un símil, imaginem-nos el Tibidabo i Barcelona, no? El que passa que no amb aquesta amplària, sinó amb menys amplària, i es troba la ciutat antiga de Dubrovnik amurallada, a dalt la muntanya, i els canons posats. És clar, els projectils anaven gràcies al reconeixement de la UNESCO com Patrimoni de la Humanitat, es van rebre molts diners, es va reconstruir totes les teulades, però si es puja a dalt a la muntanya es pot veure els petits colors diferents de les teulades que són bancables els impactes, no?
Però vaja, a banda d'aquesta qüestió bèl·lica, que evidentment, sí, tristament no tenim més remei que recordar, sí, parlàvem de la convivència i del bon veïnatge, malgrat tot.
Molt bon veïnatge allà, sí, sí. I jo crec que, a més, la Unió Europea amb això ha escoltat a Croàcia també, de cara a les relacions amb els veïns antics, antigues estats de la Federació Iugoslava, com poden ser Sèrbia, Macedònia, Bòsnia-Herzegovina, Montenegro, i fora d'aquí de l'àmbit també Albània. Doncs hi ha un bon veïnatge. Els governs diferents de Croàcia des del 91 han establert aquests ponts de diàleg, i jo crec que és Croàcia serà un dinamitzador de futures incorporacions a la Unió Europea. Estem parlant d'anys, ja en vindran, amb calma, s'ha de fer tot amb calma, però jo crec que és l'element clau per controlar la pau a la zona, i a més amb un límit que el tenim llindant amb Àsia, amb el món, per dir-ho d'alguna manera, el món musulmà, no?
Doncs bé, dit això, algun comentari més sobre
el tema de Croàcia? La mateixa moneda continua, no té l'euro encara, eh?
No, no té l'euro.
Continua la moneda pròpia.
Sí, continua la cuna, de moment, però jo estic convençut que d'aquí 4, 5, 6 anys ja vindrem posat a l'euro. Ja...
Bueno, que no corrin tampoc, eh? Que no tenir l'euro en aquest moment també et permet uns certs moviments que potser en altres circumstàncies veuríeu molt més rigiditzats.
Clar, perquè d'entrada incorporar-se a la Unió Europea no implica automàticament
entrar
a l'euro.
No,
això és un altre procés diferent.
Això és un altre procés diferent, exactament.
Sí. Però podria ser que es donés o no en el futur, no? Això
en principi
no
està previst que es doni, eh? Ara, com dèiem molt bé, el temps ho dirà.
Bé, entrant novament en qüestions més internes nostres sobre el dret a decidir, les repercussions del concert per la llibertat, amb declaracions que hi ha hagut en les últimes hores, el portaveu del govern català, Francesc Homs, que diu que el govern espanyol no es pot girar d'esquena indefinidament a Catalunya, o també el fet que el PP i el PSC critiquin que el concert posés el focus sobre la independència. També Alberto Ruiz Gallardón va recordar que la sobirania és del poble espanyol. I això també potser ens pot obrir una reflexió, fins a quin punt el conjunt dels espanyols també tenen dret a reclamar, decidir sobre el futur de Catalunya. Jo intento posar aquesta contraposició, tenint en compte que avui hi ha molta unanimitat en aquest tema.
A veure,
senyor Arbussà, per
sí,
exemple.
No, sobre el tema del concert, jo crec que va ser un èxit. Ahir em deien també el share que va tenir la televisió, pràcticament 1 milió de catalans estaven davant de la televisió veient el concert. concert que, des del punt de vista artístic, jo diria que més i menys, eh? Vull dir, no tot va ser tan magnífic i tan preciós, però la veritat és que allà el que hi havia era un sentiment de poble, no? Sí, hi havia una unanimitat, està clar, hi havia una unanimitat catalanista, clara, evidentment, i en molts dels casos independentista, és veritat, no? Però és la gent que ha anat i que volia manifestar un determinat posicionament. Podien haver anat altres línies de pensament, també podien haver anat, però la veritat és que la onada va en un determinat sentit, que és el sentit del reconeixement del dret a decidir, per una qüestió que és evident que està sobre la taula, que és la sobirania. Que el senyor Ruiz Gallardón ens digui que la sobirania només rau en el poble espanyol, és veritat que ho diu la Constitució, però això no vol dir, i com abans comentàvem, justament els marcs jurídics estan per ser concebuts en funció de la realitat, i la realitat pot ser una altra. I aquí a Catalunya estem demostrant que la realitat és una altra i no està dintre del que seria el marc de joc que ens permet aquesta Constitució. Ens diuen, bueno, si no és així, modifiqueu-la. Home, això és trampa. Això és trampa.
Però, òbviament, es pot fer també modificar. Sí, la modificació està prevista.
Però, clar, que una de les parts tingui la suficient majoria com per poder decidir que jo me'n vaig d'aquest club, doncs, a veure, és molt difícil, no?, pensar que el resto dels espanyols tenen dret, o com a mínim tenen el mateix dret que els catalans a decidir per lo que volem ser nosaltres aquí, jo crec que no és cert. Jo crec que no, per aquí no anem bé.
Sí, el concert té alguns elements en comú en la manifestació de l'11 de setembre.
Està clar.
I uns dels elements és que és un concert il·lusionant, la gent se la veia contenta, il·lusionada, tant en un fet com en un altre, Molt respecte, civisme, no anava contra ningú, sinó a la manifestació. I això penso que és molt interessant, perquè no hi ha, com a vegades diuen que és un monument a l'odi, no, el que hi ha és voluntat de ser. I penso que en un moment i a l'altre això s'ha portat a terme. Una segona qüestió que em crida l'atenció és les mentides que es diuen, però amb tota impunitat, per dir-ho així. És a dir, que el govern de la Generalitat ha fet diners, 0 euros. Ha ficat el govern de la Generalitat. És a dir, és un concert autosubvencionat a partir de les aportacions dels que hi van assistir, que els artistes de primera magnitud, no els músics i de segona línia, els de primera magnitud no cobraven, i etcètera. És a dir, això penso que és un dels aspectes importants a dir, i més a més que, per exemple, Francesc Homs, abans que ho digués Muriel Casals, va dir en públic que Òmnium Cultural havia renunciat a la part de la subvenció que li tocava pel 2013, que entre 400 i 500 mil euros. I havia renunciat veient la situació al país. Per tant, és a dir, no només no ha costat, sinó que fins i tot han renunciat l'entitat convocant, ha renunciat uns diners que poden ser útils potser en alguna altra cosa, perquè els va fer carregar sobre els socis d'Òmnium Cultural. No? Aquest penso que també és un punt interessant. El PSC s'està sortint masses vegades de la foto, en el sentit d'estar incorporat al procés de Catalunya, la qual cosa, per exemple, en el sondeig que han fet de l'Ajuntament de Barcelona sobre properes eleccions, està ja el que havia governat tants anys a la quarta força. S'ha de preguntar què li està passant. I el PP, amb l'Alicia Sánchez Camacho, que millor seria que es dediqués al tema de Método 3, perquè realment és bastant penós la seva actuació, que ja en un altre país suposo que hagués dimitit ipso facto després de tot el que ha passat en les seves converses. Però, malgrat això, el PP fa... La pregunta que s'ha de fer és una altra. Per què a Catalunya ha crescut l'independentisme? I si algun dia Catalunya com a Croàcia arriba a ser independent, a la plaça Catalunya hauran de fer un monument al PP perquè ha estat una de les causes més fortes que sigui. Perquè aquí han de veure per què el PP va portar l'Estatut al Tribunal Constitucional i estatuts d'altres comunitats autònomes amb el mateix contingut i redactat exactament igual no els van portar. Aleshores s'haurien de veure tot això que està passant. El mateix Partit Socialista que digués el que havia estat vicepresident Guerra, que digués, doncs no, doncs això passarem al Ribó com dient, mira, i no es pot menysprear un poble contínuament.
Bé. Agafa baixada, agafes carrerilla.
Vostè, Lluís Serra, ha tractat molts aspectes junts, ha repetit moltes crítiques també. Bé, alguna cosa sobre això, senyor sí. Cònsul?
No, sí, i jo dic, com ciutadà, perquè he de guardar les formes com diplomàtic.
Sí,
però com ciutadà de peu...
Com el senyor Juli Bárcena.
Exactament, ciutadà de Barcelona i català. Aviam, jo em vaig a posar jo d'exemple allò. O sigui, jo no sóc independentista, però és que, o sigui, em fan tornar independentista i em sento ara independentista, però amb un sentit no reivindicatiu i radical,
sinó crític amb el que fan...
Justament, sinó de construcció d'un país. Hi ha uns sentiments que s'han de respectar. A mi si em diuen, escolti, miri, que les Illes Canàries es volen independitzar i ara volen pertànyer al Marroc o un país independent o Andalusia o Extremadura o el País Basc. Escolti, jo no tinc que dir res. Jo estic a Catalunya, a casa meva. Si ells volen fer això, que facin el que sigui correctament i que els permeti tenir les mans lliures per fer-ho.
Però el marc legal és el que és, també.
Sí, però el marc legal...
Hi ha un marc comú espanyol.
Els fem les persones, els fem els humans. Uh-huh. I el marc legal és canviant el ritme del temps. O sigui, uh-huh. Tots... Jo, quan estava a la universitat, jo pues, m'agradava els comunistes, m'agradava l'antic... El PSUC,
sí. Amb Jordi Soletour, en aquelles
exactament,
èpoques.
Exactament. I, esclar, jo tenia 18 anys, 19, 20, 21. Esclar, va ser evolucionant amb les coses. Uh-huh. I és tot. El món és canviant totalment. I hem de ser respectuosos amb el que els homes volen. I jo crec que la llibertat màxima de la democràcia, perquè és el principi de la democràcia, és poder manifestar-te i dir, respectant la pau, sent respectuós amb els altres, dient, escoltin, senyors, volem això. Què es pot fer per aconseguir això? Dialogar amb un govern, i el govern de Madrid, el senyor Rajoy i companyia, tenen que ser receptius. Però el problema que tenim, que ni el senyor Rajoy, i si venen els socialistes, el senyor Rubalcaba, són cosins germans.
Uh-huh. Llavors, però, clar, el que vostès diuen potser no és només l'única clau del que està passant, perquè ara comenta Lluís Serra un monument al PP a la plaça Catalunya, però potser hi ha altres aspectes, no només una mala gestió per part del PP.
No, bueno, però certament, hi ha un independentisme que és reactiu.
Uh-huh. Hi ha creixent.
Hi ha un que és de convenciment ja d'arrel, diguéssim, no? I un altre és reactiu, és veure, dir, escolti, perdoni, però és que cada pas que veus que l'altre don és en contra teva.
Es posen la traveta.
És una llei d'educació, doncs ens posen el dit a l'ull. Les noves normes de finançament són cada vegada més recentralitzadores, traient competències, capacitats de la Catalunya per prendre decisions per si mateixa.
Exactament. Els compromisos d'inversió a Catalunya no es compleixen.
No es compleixen.
I aniríem a la pregunta que ha fet l'Ignasi sobre el marc legal. El marc legal, un dels primers que va trencar va ser el mateix president Aznar. Perquè quan la Constitució diu que el trànsit depèn només de l'Estat, per qüestions d'aquell moment interessaven els vots a Jordi Pujol, etc., què va fer? Va passar el trànsit, pertany a Catalunya, actualment és una competència traspassada que en realitat no podia ser perquè la Constitució no ho diu. És a dir, la Constitució s'utilitza com es vol, en el fons. És a dir, la interpretació, no la Constitució així, la interpretació que es fa es pot fer més flexible o no. I què van fer en nocturnitat i elevació el Partit Socialista i el PP quan van canviar per adequar-se a les normes que deien d'Alemanya i canviar tot el tema del pressupost i tal? Ho van fer els dos partits immediatament sense ni consultar els altres partits pràcticament. És a dir, amb aquest aspecte penso que haurien de veure que és tot un altre clima el que passa. El clima és el que falla aquí.
De totes maneres, jo faria un comentari. La Muriel Casals va fer una intervenció i a mi em sembla que va ser molt ajustada en les seves paraules. I el que parlava és de germanament amb els homes i les dones d'Espanya. Jo crec que això és molt important, perquè els polítics ens estan empenyent cap a una confrontació entre les persones.
Justament.
I el problema català és polític, no és de les persones. Tots tenim parents, amics... interessos comercials, el que vulguis, amb la resta d'Espanya, i voldríem que es mantingués exactament així. No és una confrontació entre persones, és una confrontació política que és legítima.
Uh-huh. Bé, no sé fins a quin punt quasi diria legítima en el sentit, perquè jo estic totalment d'acord amb això. Jo amb la gent, quan veig altra gent, vaig fora i tal, o venen aquí, hi ha bona relació personal. El problema està enverinat per una altra qüestió. El problema està enverinat per una lluita de poder del que actualment, en un llibre recent, s'ha dit les èlits extractives, és a dir, tot aquest alt funcionariat, etc, que canvien els ministres, canvia el govern, però aquest poder entremig és el que realment té una gran força, I aquest poder entremig està fonamentalment instal·lat a Madrid. No que els madrilenys siguin així, però aquest poder està allà i és el que impedeix d'alguna manera i dificulta el desenvolupament normal de tot el sentit d'Espanya. Si no, veiem també des de l'AVE a les carreteres i tot això, hi ha un aïllament.
Avui a la tertúlia ens han acompanyat el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya Lluís Serra i el cònsul de Croàcia a Barcelona Juli Bárcena. Una última qüestió, ni que sigui en dos minutets. La situació a Egipte és realment molt preocupant. El govern del país rebutja l'ultimàtum de l'exèrcit i l'acusa de generar confusió. I bé, hi ha protesta social i hi ha hagut morts.
A veure, jo la veritat és que si mires una miqueta tot la trajectòria del que ha passat, un té la sensació...
Primavera àrab, sí,
àrab, que es diu. En aquest cas està manipulada. Just coincideix quan fa un any que el Morsi està en la presidència del govern, que resulta de que ara tornen a posar-se allà quelcom que està apoyat pels militars. I que els militars fan un ultimàtum. Jo crec que aquí hi ha una certa mobilització interessada, per aconseguir, doncs, en tot cas, canviar la situació allà. Així com la primera semblava que realment hi havia una voluntat de canvi real i una certa espontaneïtat en la gent que hi anava, jo crec que en aquest moment ja no es tracta del mateix, un moviment organitzat.
Senyor Bárcena, com ho veu?
Sí, no, és una situació molt delicada, la d'Egipte. És una situació molt delicada, igualment que la de Síria, del país veí Síria, no? O sigui, són d'aquelles coses que... com deia molt bé el doctor Rosà, si són qüestions que les veus quan t'hi trobes allà. Ara des d'aquí ens poden vendre una pel·lícula, es poden passar unes imatges i sobre això el que surten quatre notes de premsa, pues tens una sensació, una opinió d'alguna cosa, no? Però aquí s'intueix que hi ha alguna cosa més de fons en simplement això, no?
És a dir, el tema era, la pregunta era, quan hi va haver el tema de la primavera àrab, era si després de la primavera què venia. Perquè, és a dir, treure el negatiu és molt positiu, però si després hi ve una cosa encara més negativa, i s'havia de veure si també en aquest context hi havia, doncs, com un reforçament de l'islam radical. És a dir, hi ha temes molt barrejats aquí que requeriria molta atenció, però això també pot passar a altres països. Estem mirant, per exemple, què està passant a Turquia actualment, etcètera. És a dir, que és un tema molt delicat.
Hi ha un cúmul de sensibilitats que es barregen, podem dir-ho així, no? Un sentiment de laïcitat d'una banda, d'una part de la població, també hi ha un radicalisme creixent, no?, d'una part de l'islam, i en fi...
I després veurem el paper de l'exèrcit, finalment, què és, si realment governar una altra vegada la societat o com.
I abans que parlàvem de països grans i petits, podem dir que Egipte sí que és un país molt gran de tamany, i no només geogràficament, sinó també històricament, naturalment. Gràcies, senyor Juli Bárcena, cònsul de Croàcia a Barcelona, per haver-nos acompanyat. Molts ànims als croats, i saludem els croats que viuen a Catalunya, que són també uns quants, no?
Sí, uns quants, no són gaires, no són 2.000 i pico, o sigui, els croats a Catalunya i a Espanya són pocs, la majoria estan a Catalunya. I volia fer un incís, venen a Catalunya i al cap de 3 mesos parlen català,
Doncs molt bé.
Deu ser que no és tan difícil, gens.
Per ells no.
Tenint en compte, tenint en compte que el croat i el català no tenen cap similitud en absolut.
Per començar l'alfabet és diferent, ja.
El croat és una persona que són molt instruïts i tenen una voluntat i facilitat per aprendre idiomes, i això és molt important,
Doncs l'entrada a la Unió Europea ho avala també, això,
Moltes gràcies.
A vostè i gràcies també a Lluís Serra, Ignasi Arbussà. Fins a la propera, bon dia.
Bon dia.
Passen 3 minuts de les 9, ara els titulars amb la Sara Cru. Després parlarem de diferents iniciatives socials. Per exemple, presentarem un ral·li d'integració internacional organitzat per la Càmera Internacional de Comerç i Turisme Equatoriano-Catalana. Tindrem el comentari de Jordi Piqué. Parlarem també del monestir de les Avellanes i d'Història, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Això fins a les 10.
L'exèrcit, l'extècnic, volíem dir, de l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units, Edward Snowden, ha amenaçat de filtrar més informació. Ho ha fet en una carta d'agraïment al president equatorià Rafael Correa, on assegura que continua sent lliure i capaç de publicar informació que sigui útil per l'interès públic. La carta ha estat publicada el mateix dia. Recordem que Snowden ha demanat asil polític a Rússia. Snowden també ha acusat Barack Obama d'haver-lo deixat sense drets i sense pàtria. Encara de l'exterior, la presidència d'Egipte rebutja l'ultimàtum de 48 hores que li ha posat l'exèrcit per solucionar la crisi política. A través d'un comunicat, l'oficina de Mohamed Mursi acusa les forces armades de generar confusió, afavorir la divisió i amenaçar la pau social. Segons ha transcendit, el president d'Egipte ha parlat també d'aquesta situació per telèfon amb Barack Obama. D'altra banda, sobre el mateix tema, 5 ministres egipcis han presentat la seva dimissió al cap de l'executiu. Segons ha explicat, un d'ells presenta la seva dimissió per demanar la caiguda del règim i perquè Mohamed Mursi no ha respost a les demandes del poble que ha sortit al carrer. El director general i el vicedirector de la Banca Vaticana han dimitit els seus càrrecs. La renúncia de Paolo Cipriani i Massimo Tulli arriba després de la detenció divendres passat de l'alt prelat Nunzio Scarano, acusat de frau i corrupció en una intervenció sobre les presumptes irregularitats de la institució bancària vaticana. En un comunicat, el Vaticà assegura que han pres aquesta decisió en el millor interès de l'Institut i de la Santa Seu. A casa nostra, l'Ajuntament de Vic ha acordat portar Plataforma per Catalunya a la Fiscalia Anticorrupció. Ho ha fet en un ple carregat d'incidents, durant el qual l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vila de Badal, ha hagut de desallotjar la sala de plens. Els incidents han arribat després que representants d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme d'Osona han llegit el text de la moció en què es denunciava les activitats racistes i xenòfobes de Plataforma per Catalunya. En aquell moment, un grup de seguidors del partit d'Anglada han començat a insultar i a cridar consignes. I en esports, Thiago Silva ha reconegut després del triomf de la Copa Confederacions que va parlar personalment amb Tito Vilanova durant el partit entre el Paris Saint-Germain i el Barça dels quarts de final de la Lliga de Campions. Amb qui no compta Tito Vilanova, però és amb el davanter de Linyola, Bojan Kirkić. L'objectiu del Barça és, per tant, ara traspassar-lo. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació d'aquí una hora a les 10. Fins ara.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Prepararé els dies més macos, el mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo. Y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias, 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Passen 9 minuts de les 9. Es prepara per al diumenge de la setmana vinent, dia 14, la tercera edició del Rally d'Integració Internacional. Està organitzat per la Cambra Internacional de Comerç i Turisme Equatoriano-Catalana. D'aquest esdeveniment de contingut social parlarem amb el coordinador d'aquest esdeveniment i membre de la Junta de la mateixa Càmera Internacional de Comerç i Turisme Equatoriano-Catalana, Saúl Mora. Senyor Saúl Mora, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Sí, rectifiquem, és el segon rally d'integració, no pas el tercer.
Perfecte, sí, el tercer serà per el pròxim any.
Si Déu vol, què és aquest rally d'integració internacional?
Mira, t'explico un poco lo que es el rally d'integració internacional. El año pasado se realizó el primer rally, que fue a nivel latinoamericano, y este año pues lo realizamos a nivel internacional. Esto consiste en una gincana que participa en la familia de 2 miembros a 4 miembros en un recorrido por las partes más emblemáticas de Barcelona, donde llegan a los puntos y demuestran la integración que tenemos todos los migrantes dentro de Cataluña. Entonces se le hace una serie de preguntas, ellos van contestando y así sucesivamente van avanzando hasta que lleguen a Fuente de Montjuïc. Uh-huh. Esta es una idea que nace de la señora Flor Andino, presidenta de la SICTAET, y el año, como te comentaba al principio, el año pasado se hizo el primero pero a nivel latinoamericano. Este año es más internacional, donde contaremos con gastronomía, cultura, artistas de todas las partes del mundo. En cuestión de gastronomía, pues tendremos un stand de cada país representando la cultura y la gastronomía de los países que estamos dentro de Cataluña, y también tendremos pues danzas que representan a Cataluña.
Flor Andino precisament ha explicat que el segon rally d'integració és una activitat familiar i social on els participants d'alguna manera volen demostrar el seu nivell d'integració i conèixer millor la història del país d'acollida. Aquest és una mica el rerefons, no?
Este es una mica, sí, este es el mensaje para que la gente que vivimos aquí pues demostremos una mica lo que conocemos sobre Cataluña.
I com es pot participar en aquesta iniciativa? Pot donar-nos algunes dades tècniques també sobre l'horari, el lloc?
Claro. Mira, el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. A las 10 de la mañana llegan los participantes. Los participantes pueden entrar a la página web de la SICTAET, www.sictaet.com, e inscribirse. Y las personas que no se inscriben pueden asistir durante todo el día al evento, porque el evento será durante todo el día. Uh-huh. Obviamente las personas que participan, pues habrán unos premios para las 3 primeras familias que lleguen al punto de encuentro. Y durante todo el día, pues lo que te comentaba, tendremos la gastronomía, danzas, artistas invitados, contaremos con la presencia de Rumba 3, contaremos con el show de Tony Rovira y contaremos también con varios artistas de Latinoamèrica internacionals.
Sempre amb la sortida a la plaça de les Cascades, vaja, a la plaça d'Espanya, a Montjuïc.
A Montjuïc, sí, más conocida como Fuente de Montjuïc. Serà sí, de ahí la salida.
Fons de Montjuïc, exacte.
Sí, serà de ahí la salida, pues, y tendremos 4 puntos donde los concursantes van recorriendo. Lo pueden hacer tanto en metro, autobús, menos en coche ni en bicicleta.
SICTAEC, el nom de l'entitat que està esmentant ara mateix Saúl Mora, és la sigla de Cambra Internacional de Comerç i Turisme Equatoriano-Catalana. SICTAEC.com o SICTAEC.es?
SICTAEC.com.
Sí, .com és la web.
La web de la Càmera.
On es pot trobar més informació. Bé, s'han marcat vostès, ja per acabar, senyor Saúl Mora, algun objectiu d'aquesta activitat per fomentar la integració i la multiculturalitat en un país d'acollida, com és ara Catalunya?
Sí. Bueno, el objetivo principal es que toda la gente, las personas migrantes que estamos dentro de Cataluña, pues intentemos integrarnos un poco más a la cultura catalana y a su vez demostrar también nuestra cultura. O sea, lo principal es integrarnos nosotros hacia la cultura y demostrar lo que sabemos sobre Cataluña y donde vivimos y la ciudad que nos ha acogido.
SICTAEC.com, SICTAEC vol dir Càmera Internacional de Comerç i Turisme Equatoriano-Catalana, és la referència per trobar més informació sobre el segon Rally d'Integració Internacional a Barcelona diumenge de la setmana vinent, dia 14, sortint de les Fonts de Montjuïc. Tot està a punt per aquesta iniciativa social promoguda precisament per la mateixa entitat, per CICTAET. Ens ha acompanyat en representació de la presidenta de la Cambra Internacional, Florandino, que és el màxim organitzador de l'esdeveniment, Saúl Mora, que és equatorià i viu a Catalunya, no? Quant temps porta vostè aquí?
Jo vis a Catalunya 10 anys.
10 anys, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver estat en directe en el primer Cafè de Ràdio Estel. Que vagi bé aquesta activitat i felicitats per la iniciativa.
Moltes
molt
gràcies,
bon dia.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'Església no s'atura.
Passa un minut d'un quart de deu. Efectivament, l'Església no s'atura i el primer cafè de Ràdio Estel tampoc. Dins el nostre compromís social amb les persones que pateixen, fem avui la segona edició d'aquest espai dedicat a treballar pels aturats, precisament perquè els aturats tampoc no s'han d'aturar. És amb nosaltres Àngel de Arriba. Hola, bon dia, Àngel.
Què tal? Molt bon dia.
Àngel de Arriba és, com segurament ja recordeu de la setmana passada, amics oients, el col·laborador que fa possible aquesta secció. Ell té la seva experiència de pare de família aturat, s'havia dedicat a la formació de comercials i a partir de la publicació del seu llibre Turifè ha donat, d'alguna manera, oi, senyor Àngel de Arriba, mostres de voluntat, de superació i també d'exemple per a molta gent.
D'entrada em sembla que sí. Vull dir, per lo menys això és el que s'està recollint o les opinions que moltes vegades doncs, persones que em coneixen i persones que fins ara no coneixien i, bueno, m'estan donant aquest reconeixement, no?
Molt bé, avui ens acompanya Jesús Romero, que és caputxí de la comunitat de caputxins d'Arenys de Mar. Fra Jesús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pau i bé.
Pau i bé, com estem?
Molt bé, molt bé. Una mica nerviós per això, però bueno.
Estigui tranquil, que aquí estem en família i també amb els oients que ens escolten, els aturats i els no aturats. Bé, avui em sembla que li podem preguntar, Àngel, moltes coses a Fra Jesús, perquè la comunitat caputxina d'Arenys de Mar em sembla que obre sovint les portes a gent aturada.
Cada dia.
Us demana ajuda.
Correcte. A veure, una mica el fet de que vingués Fra Jesús avui a la nostra secció és precisament per això, no? Perquè ens expliqui una mica pues, tota la tasca la qual els caputxins fan envers dels aturats, i no solament dels aturats, perquè possiblement la gent que hi arriba al convent no és gent que està aturada des de fa poc temps, sinó que possiblement hi ha gent molt més marginal, perquè porta molt de temps a l'atur i ha arribat pues, en unes condicions ja francament més problemàtiques que no solament el fet de quedar-se amb atur, no? Jo la primera pregunta que li faria a Fra Jesús és quant temps fa que feu aquesta tasca al convent, aproximadament?
A veure, crec que la fem de tota la vida. perquè és històric de, no només dels caputxins, sinó de tota tradició de l'Església, no? D'ajudar holísticament, com es diu ara, no? D'ajudar tota la persona. I, per tant, ho hem fet sempre. Jo porto 10 anys com a frare i ho he vist sempre fer-ho, també.
I des de quan existeix el convent caputxí d'Arenys?
El convent caputxí d'Arenys, des de principis del segle XVI, aproximadament. Sí, sí. Bueno, perdó, del principi del segle, no, del XVII.
Del XVII, sí. Parlàvem de la sèrie dels 1600. Molt bé.
I quantes persones acudeixen diàriament, aproximadament, al convent?
Ara unes 40. Unes 40 diàriament.
I amb la mateixa situació, no tinc feina, no tinc recursos...
Hi ha de tot, com ha dit, com ben bé ha dit l'Àngel, no? Hi ha gent aturada de fa poc, que està vivint ara, doncs, el primer embat d'aquesta crisi, i altres que són ja més marginals, com ell deia també, no? I que porten temps ja amb aquesta situació. Gent que ve també de fora, especialment marroquins, que ja estan en una situació una mica més precària, no? Per manca de papers.
Hi ha un perfil de la persona que pica a la porta?
Ha anat canviant. Primerament era això. Primerament eren gent que venia del Magreb, i que era això, una situació de problema de papers, bàsicament, i que com no trobaven la manera de treballar, doncs s'acabava enquistant una mica la seva situació. I ara darrerament doncs ha canviat, ara ja no són marroquins, ara són nacionals, no? Uh-huh. I que ha anat creixent aquesta població també.
Quina edat i sexe, aproximadament?
A casa venen majoritàriament homes, eh? I normalment d'uns 30 anys, 30-40.
O sigui, joves.
Sí, són joves.
Són joves. És curiós, a mi ha sigut una de les coses que em va cridar més l'atenció, no? Vull dir, el fet de veure doncs, persones de 35, de 40 anys. Inclús l'altre dia vaig veure gent, doncs, diria que possiblement amb 25 anys. Vull dir que...
Sí, sí, n'hi ha de més joves, també. Eh? És la mitjana aquesta, però sí, sí. Hi ha més joves.
Déu-n'hi-do. Amics oients, ja sabeu que teniu les línies obertes en aquest espai. L'Església no s'atura. Ens podeu trucar a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Especialment us animem a trucar-nos ara si teniu alguna cosa per dir-nos, si esteu aturats o si voleu saber alguna qüestió relacionada amb l'ajuda que molta gent, des d'una opció cristiana radical, dona a la gent aturada. Avui tenim l'exemple dels caputxins d'Arenys de Mar, però segur que anirem coneixent-ne molts més. 93-409-2772. També podeu trucar durant la setmana i, evidentment, podeu enviar-nos missatges de correu electrònic a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat. Bé, més qüestions, perquè aquí hi ha detalls que també cal comentar, Àngel.
Sí, hi ha un detall que a mi em crida molt l'atenció al convent com a tasca, i és el tema de les dutxes. Vull dir, curiosament, vull dir, la gent... a part d'anar a demanar el menjar, i curiosament inclús tenen la força i les ganes als caputxins de sobre fer dos menjars diferents, perquè si són musulmans, doncs llavors el tema del porc, vull dir, també són ells sensibles. M'agradaria una mica que expliquessis, no? Vull dir, tot aquest fenomen, perquè és curiós de veure-ho, no?
La petició de la dutxa, això és un detall molt hospitalari, no? Poder oferir una dutxa a gent que potser doncs, no està en bones condicions higièniques.
Sí, no, que a molts els hi passa això, veritablement, no? Ara en tenim un parell de dutxes o tres que anem fent, no? Però que anem oferint. Sí, és un mínim. Penso que surt també d'aquest desig de donar-hi un espai de dignitat a la persona, no? La persona necessita sentir-se a vegades senzillament acollida com el que és, com un ésser humà que necessita de la seva atenció, que necessita de la seva escolta, no? La dutxa crec que ajuda a fins i tot el mateix que hi arriba, no? A dir, ostres, em puc rentar, puc sortir nou una mica d'aquest dia, no? D'una manera diferent. Crec que és part d'aquesta manera d'atendre la gent, no? Va sortir així, eh? Va sortir com una necessitat més que vèiem amb la gent i que ens ho demanàvem una mica de timidesa i que al final vam acabar fent extensiva a tothom que pogués arribar.
I el tema del menjar, amb aquesta diversitat que també, davant la qual són sensibles?
Sí, sí, sí. També és una sensibilitat que va sorgir d'aquest acollir a l'altre, no? Perquè també veies que tu oferies el menjar que tenies, el menjar normal corrent, clar, et trobaves musulmans que per la seva fe doncs es troben dient no, és que no puc menjar això, no? I dius, bueno, a veure, queda malament que li donguis amunt un bon plat de llenties amb xoriço, per dir-ho d'alguna manera, si es pot cuinar, i que a l'altre no li puguis donar un plat una mica semblant, no? i mires de fer-ho adient d'una manera o una altra amb les possibilitats que tenim.
Quants voluntaris hi col·laboren amb vosaltres amb aquesta tasca?
Mira, són uns 30 repartits d'una a la setmana.
Sí.
Amb tot, vull dir, hi ha les persones que es dediquen, bueno, hi ha el cuiner, que fa el menjar cada dia, aquest és un voluntari
fixo,
i gràcies a Déu que el tenim. Hi ha ell, però hi ha també les altres persones que es van tornant durant la setmana doncs, pels diferents serveis, no? Per la dutxa, pel rober, i per preparar totes les qüestions del menjar, no?
Avui a l'Església No S'Atura, amb el nostre col·laborador Àngel de Riba, ens acompanya el caputxí de la comunitat d'Arenys de Mar, Jesús Romero. Per cert, algun suport humà i espiritual també ofereixen a les persones que piquen a la porta?
A veure, sí, no ho diem explícitament, però entra dintre de la nostra, d'aquesta tasca holística que deia, no? Aquesta teràpia holística que m'agrada dir, no? Nosaltres volem atendre tota la persona, amb mesura del que podem, amb mesura del que podem. Hi ha qui t'ho demana, ja que sí que després potser et demana un consell i no solament et demanen diners, no? Que diners no en podem donar, però consells sí, no? I ajudar-los. Uh-huh. Bueno, fem tot el que podem. Mirem d'agafar tota la persona, no?
I la procedència acostuma a ser Arenys de Mar, ve gent d'altres...
Ve gent d'altres llocs, també, sí. Ens hem trobat gent de Mataró, de Calella, de Canet, del voltant, no? El Maresme, normalment, ens pot arribar gent de tot arreu.
Sí, és curiós que és una de les coses que volia comentar justament amb Fra Jesús, no? Vull dir, el veure de que el convent d'Arenys s'ha convertit una mica en la referència de la comarca. Vull dir, que no solament és per als pobres o els aturats d'Arenys, sinó que en aquest sentit veus que la procedència, curiosament, és de tota la comarca, no? Jo també voldria fer un incís una mica amb el tema de que justament el menjar que vosaltres hi doneu a aquestes persones ve gràcies a les aportacions de les empreses, dels feligresos, etc. No? Vull dir, no? Sí. Una mica és...
A veure, bàsicament el que nosaltres intentem és que com no hi arribem, físicament no arribem, vull dir, nosaltres som una comunitat petita i per tant no podem arribar a tot, sí que fem crides a la gent que ens ve a l'església, molt sovint. I són aquests els que voluntàriament ens aporten totes les coses que necessitem. Ara, per exemple, estem demanant darrerament fruita. Ens manca fruita. Doncs normalment la gent hi respon. I respon amb molta generositat, molta generositat. Perquè ens trobem que quan fem aquestes crides no ens manca res, no ens manca res. I suposo que és perquè la gent sap a qui va destinar, t'ho veu. Som un poble petit, tothom ens coneix i, per tant, en seguida es veu que realment aquests diners, quan els donen diners o quan els donen menjar físicament, s'està fent servir, ho veuen.
Ja, però heu aconseguit un doble mèrit, no? Vull dir, l'aportació del feligrés o de les empreses, d'Arenys o els voltants, i a més, vull dir que aquest doble servei després quedi reflectit amb les persones que necessiten, no?, d'aquesta ajuda. No sé, jo en aquest sentit no sé, Ignasi, si tens alguna pregunta més per formular-li a Fra Jesús, no? Jo volia, sobretot, que dins de la secció de l'Església No S'Atura, sobretot les diferents comunitats, vull dir, parròquies, vull dir, que ens envien un mail, que ens envien o una trucada telefònica perquè puguin explicar realment la gran tasca, no?, que estan fent per les persones.
Aquest espai té una vocació de servei, per tant, recordeu, amics oients, teniu l'adreça alprimercafe@radioestel.cat, la utilitzarem de moment de pont, aquesta adreça, per als qui vulguin adreçar-se a nosaltres, alprimercafe@radioestel.cat, aquelles persones que sigueu d'una parròquia, d'un servei de Càritas parroquial, de qualsevol entitat, o simplement que tingueu alguna cosa per explicar-nos sobre persones aturades i l'ajuda que se'ls dona i se'ls pot donar, doncs adreceu-vos a nosaltres, que en la mesura de les nostres possibilitats també intentem ajudar els qui pateixen aquestes situacions i, com ens deia Àngel de Arriba, presentant exemples, no?
Sí, és que penso que l'exemple, no? L'exemple viu...
El
testimoni és realment el que serveix, no? Una mica ho acaba de dir ara Fra Jesús, no? Vull dir, en aquest sentit, el fet de que, o sigui, si els feligresos hi col·laboren és perquè veuen, no? Vull dir, que es transmet, no? Vull dir, que aquesta col·laboració és viva, no? Vull dir, és real.
També animem petits comerços, empreses, com les que estan ajudant, els caputxins, no? Amb el menjar, per exemple, oi? Perquè el menjar us el subministren, sí, sí, Fra Jesús, des d'aquests establiments, doncs també a implicar-se en l'esperit i la filosofia d'aquesta secció nostra. Alguna cosa més per acabar, Fra Jesús?
Què voldries? Què voldries dir?
Un missatge, un missatge d'esperança?
No, jo crec que, bueno, sobretot, el que volia agrair és justament tots aquells cristians i cristianes que són anònims, perquè ara tu deies el testimoni, em teniu aquí i jo ara sóc la veu aquí, no? Que us està explicant això, però en realitat els protagonistes i els testimonis són aquells que no es veuen, són aquesta gent que arriba, que tu baixes el diumenge pel matí o qualsevol altre dia de la setmana a l'església, i els coves que nosaltres tenim posats allà són plens. I no saps qui ho ha fet, no saps qui ho ha fet. Déu sí que ho sap. Uh-huh. Són aquests, en realitat són aquests els protagonistes, i són aquests, aquesta gent que anònimament saben que hi ha aquesta necessitat i que probablement també s'ho treuen d'ells mateixos. Perquè normalment també tu saps que molta gent de la que està oferint i que està donant no és gent que vagi amb diners de sobres. Uh-huh. I aquests són els veritables protagonistes, i d'aquests segur que n'hi ha molts. Un homenatge per aquestes persones, en realitat.
Moltes gràcies avui per la seva participació, Jesús Romero, caputxí de la comunitat d'Arenys de Munt, des d'aquesta...
Arenys de Mar.
Perdó, Arenys de Mar. Ui, disculpi. Sabia que un moment o altre m'havien equivocat, eh? Arenys de Mar. Abans ho hem comentat.
Som veïns,
som veïns. És d'Arenys de Mar, disculpi. Només volia dir-li que moltes gràcies i felicitats també per aquesta espiritualitat franciscana, aquesta tradició franciscana reflectida en el desig de pau i bé i d'ajudar els altres des de la pobresa, no?, de la comunitat. Doncs no tenim diners, però sí que tenim molt de suport per oferir a les persones aturades. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jesús, i una salutació per Arenys de Mar i la comunitat.
Molt bé, gràcies.
Àngel de Riba, alguna cosa més per acabar?
No, en principi això. Vull dir, el veure que realment els caputxins d'Arenys fan una gran tasca humana, sobretot, vull dir, més espiritual, a part de l'ajuda, no?, de física, del menjar o de la dutxa, no? Penso que és tot el suport a l'entorn que comporta, pues, anar al convent i veure que hi ha unes persones dedicades completament al servei de les persones.
Gràcies, Àngel de Riba. Ens retrobem el proper dimarts, si Déu vol, i també novament agrair la presència del caputxí Jesús Romero. Fins un altre. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros. Només a Hipercor.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 2:02. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del sacerdot i periodista Jordi Piqué. Bon dia, mossèn Piqué, endavant.
Bon dia. Els accidents de trànsit no han de ser una fatalitat, sinó que són un mal evitable. Cada any, entorn a la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, es compleix una tradició, la benedicció dels vehicles. A Barcelona, sobretot al carrer de Regomir i a moltes altres esglésies. En aquest any de la fe, podem tenir ben present que la fe, si ets conductor, t'ha d'orientar al volant. Recordo molt un comentari que va fer Iñaki Gabilondo quan era conductor d'un gran programa de ràdio a la cadena SER. Deia, no pot ser que cada dilluns hi hagi una mena de part de guerra, amb el nombre de morts i accidentats. Mossèn Josep Lluís Fernández, conegut per la seva vinculació amb els cossos de seguretat i els bombers, és molt conscient d'això com a responsable a Catalunya de la pastoral de la carretera. Posar-se a conduir per a un professional és un acte de treball. Per a molts, és posar-se a una fugida, a un esbarjo, a un temps de descans. Fem que no sigui mai una tragèdia. Recordo molt el cardenal Jubany, que en pujar al cotxe el conduïa el seu secretari i familiar, el recordat mossèn Antoni de Besa, tenia sempre l'acostum de resar un Ave Maria. I ho deia als seus eventuals companys d'aquell viatge: si no li sap greu, resarem un Ave Maria. Sandra Buixaderas, en el seu recent llibre Com viure Crist en família, diu també que hi ha pares i mares que tenen el costum, en pujar al cotxe, de fer una petita pregària amb els fills en el moment d'iniciar el viatge. Fer aquesta petita pregària, encomanar-se a Sant Cristòfol o a l'Àngel de la Guarda, són bones coses que per als creients són una garantia de que un viatge, que ha de ser de treball o de plaer o de descans o de convivència familiar o amical, no acabi mai en una tragèdia. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 6 minuts i mig de 9:15. Comencem el nostre espai d'història, art i patrimoni, uns minuts en els quals comentem diferents fets de la història, de l'art, de la cultura cristiana. Avui ens aturarem en un esdeveniment del segle XIX que segurament molts de vosaltres coneixeu per l'estudi de la història, la desamortització de Mendizábal i tot el que és treure a l'Església els béns i les propietats que té. Ens acompanya, com sempre, en aquest espai Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia, benvingut.
Bon dia a tots plegats.
Bé, hem parlat de bisbes de Barcelona, contemporanis a partir del segle XVI, XVII, XVIII, i ara parlarem d'alguns bisbes, però sobretot de l'actuació d'aquests bisbes davant el fet de la desamortització. I parlarem de la desamortització avui, oi?
Sí, fonamentalment són aquells bisbes que més van ser afectats per això, concretament en Costa i Borràs, en Antoni Palau Termes, a Pantaleó Montserrat, en Lluc Garriga i també l'Urquinona. Aquests cinc bisbes van ser molt afectats per la cosa de la desamortització. Què és la desamortització? És un tema històric de molta importància que potser moltes vegades no es tracta suficientment amb un cert seny, podríem dir, amb un cert equilibri. En definitiva, la desamortització no és altra cosa que un conjunt de mesures preses amb un objectiu ben clar, ben manifestat: alliberar la propietat acumulada en mans mortes. O sigui, hi havia una grans propietats que, segons el criteri doncs, del mateix govern d'aquella època, especialment d'Isabel II, doncs, consideraven que eren béns morts o mans mortes, o sigui, que no es feien fructificar. Per tant, és un conjunt de mesures preses amb un objectiu ben clar d'alliberar la propietat, o sigui, treure'ls-hi la propietat acumulada en mans mortes i lliurar-la a nous propietaris que fessin una explotació sobre elles sense cap trava i amb límits, ni límits, podríem dir, solament els que marcava unes lleis apropiades que en deien lleis de la desamortització. En definitiva, doncs, és un tema molt interessant perquè s'exceja totalment tota l'Església. Evidentment que l'Església tenia una gran quantitat de béns. Ja des del principi de l'existència de l'Església, i l'època medieval especialment, doncs l'Església, si hi ha una cosa clara, és que ha de mantenir els pobres i ha d'ajudar els pobres, i per tant això es fa a través doncs, d'uns diners, o a través d'unes possessions, o d'uns terrenys, i per tant arriba un moment que aquests terrenys es van acumulant, i per exemple veiem aquí a Catalunya que, per exemple, els benedictins, concretament de Ripoll o de Sant Cugat, tenien pràcticament, doncs, quasi una tercera part de les propietats que hi havia a tot Catalunya, de tal manera que es deia que es podia anar d'un cantó a l'altre, podríem dir, de Catalunya, sense deixar de trepitjar doncs, possessions de Sant Cugat o de Ripoll. O sigui, eren acumulats una gran quantitat de possessions que era necessari doncs, donar-los vida, més vida, perquè, de fet, a veure, avui dia tenim la idea que aquella persona que té moltes propietats, moltes hisendes, doncs és rica. I en aquella època pràcticament era al revés, podríem dir. Suposava una esclavitud tan grossa obtingué aquelles propietats que, de fet, era també pel mateix monestir o pel mateix convent o per la mateixa església o per la mateixa parròquia, representava allò, un lastre, que no feia, doncs, no feia progressar pràcticament en la qüestió fonamental de l'Església, que és ajudar els pobres, ajudar doncs, que la litúrgia i que la paraula de Déu sigui ben especificada. No? I, per tant, era aquest tema. Era un tema d'una certa actualitat que era presentat, podríem dir, doncs d'una manera molt incauta, molt innocent, dir, home, aquests béns, doncs donem-los-hi més explotació, podríem dir. Uh-huh. I així doncs, va succeir. Van començar a expropiar doncs, terrenys i més terrenys i més terrenys, de tal manera que aquells terrenys doncs, ja estaven en mans d'altra gent que havien prèviament doncs, optat per una subhasta, no? I es feia la subhasta i s'ho quedava el que feia més bona, podríem dir, proposta quedar-se amb aquells béns. I, per tant, aquells béns van passar de ser propietat d'entitats d'església o de l'església o de les parròquies o fonamentalment dels convents i dels monestirs, van passar a mans d'altres persones que eren totalment diverses a la propietat eclesiàstica. Això és la desamortització. Aquesta desamortització es va fer amb un bon intent, però, de fet, a la pràctica va ser un absurd, perquè els nous propietaris van actuar més malament que els antics, podríem dir, no? I després també hi va haver-hi molta corrupció, de tal manera que es presentaven gent. Aquí va haver-hi una cosa tremenda que va ser, doncs, aquí a Barcelona concretament, un senyor que en deien el bacallaner, que es deia el senyor
Borrell.
Borrell, sí. Aquest era un comerciant de pesca salada que estava al carrer Tallers, i aquest comerç doncs, de pesca salada en aquella època doncs, tenia molt èxit i bueno, es va fer una autèntica fortuna. i es va quedar molt vapor que hi havia allà al carrer Tallers, que es deia de Bona Plana. Aquest senyor doncs, va intentar, per tots els mitjans, no sortia ell, la seva cara, podria sortir gent de palla del costat. Es va voler quedar en grans doncs, propietats que hi havia a les Rambles, i concretament a la Boqueria, pràcticament tota d'ell, i després també Santa Caterina, que era dos convents, la Boqueria era de Sant Josep, dels Carmelites, i Santa Caterina, dels Dominics, i pràcticament s'ho va quedar tot ell. I després hi van haver-hi un moment de que van haver-hi al·legacions, les famoses al·legacions. I va haver-hi com una revolta, i com ell va esdevenir també alcalde de Barcelona, va fer un decret dient que quedava, doncs, podríem dir, el municipi de Barcelona, o més ben dit, la casa de l'Ajuntament de Barcelona, quedava totalment ballada, de manera que ningú hi pogués entrar perquè hi havia un perill doncs, de sublevació i no sé quines coses. De tal manera que aquells que tenien de fer al·legacions dels béns que es donaven en subhasta no van poder-ho fer res. I, per tant, s'ho va quedar tot el bacallaner. O sigui, el mateix alcalde de Barcelona, a cap d'uns quants anys va aparèixer com el gran propietari de molts dels convents. Penseu que, per exemple, a la Rambla doncs, de Barcelona hi havia 15 convents, dels quals 13 van ser desamortitzats. I gràcies a això, doncs, per exemple, tenim el Liceu, que era un convent, i gràcies a això doncs, tenim, doncs, no sé, molts altres llocs, per exemple, Sant Francesc, o, per exemple, els safaretxos que en deien dels franciscans. O sigui, 13 convents van ser desamortitzats.
El que passa és que, clar, tot això, encara que després es replantegi l'ús dels espais desamortitzats amb finalitats culturals i surti bé la cosa, va fer un mal molt gran a l'Església.
Va fer un mal, sí, va fer un mal perquè es va fer en corrupció. Si es hagués fet ben fet, o sigui, amb subhastes i que es haguessin hagut al·legacions, però aquí van haver-hi una colla de vius que es van dedicar doncs, a fer sortir gent palla, podríem dir, i a cap d'uns quant temps, inclús els mateixos jutges, fixa't que és greu això, els mateixos jutges es van quedar una gran part d'aquestes possessions. Hi ha uns estudis que a mi m'agradaria que inclús hi hagués algú que fes algunes tesis doctorals, se n'han fet ja algunes, però amb més profunditat. Per exemple, què és el que va passar amb els béns de desamortització? Com eren abans, de qui eren, de quin convent eren, com van ser subestats, qui s'ho va quedar, qui al cap d'uns quant temps va sortir, com aquella persona que deixava de ser home palla per arribar a ser realment propietari, el tema del bacallaner, aquest famós, que es va quedar quasi pràcticament amb tots aquests convents, tot això s'hauria d'estudiar. Ara, això va ser desastrós per la cultura. Per què? Tots aquests convents tenien moltes obres d'art i tenien moltes coses boníssimes i tot això es va malmetre, biblioteques, i va ser un desastre total. De tal manera que a Madrid, per exemple, van anar a parar una gran quantitat de coses de desamortització que inclús avui dia encara s'han de classificar. Imagineu-vos el que és això.
Dos segles després. Jo
he desclassificat, o més ben dit, i catalogat temes de convents que eren totalment desconeguts perquè estaven allà en un racó després de la desamortització. O sigui, va ser una cosa molt lamentable, encara que la seva finalitat primera era bona, o sigui, que la terra donés el seu fruit. De fet, l'Església, esclar, té el gran problema aquest de que
té propietats i té
diners, evidentment. Vull dir, si s'ha d'ajudar, per exemple, els pobres, el que sigui, s'ha de tenir un mínim de diners per poder-ho fer, i de propietats, el que sigui.
Precisament, ara, això ens posa al descobert aquesta qüestió, si l'Església ha de tenir béns, diners i terrenys, i quin ús ha de donar aquests béns i aquests terrenys.
Evidentment. S'ha de fer amb una, podríem dir, amb una puritat total. O sigui, els béns aquests no són teus, sinó que són els béns dels pobres. I l'episodi tan bonic de Sant Llorenç, que hi ha un emperador que se n'entera que a les esglésies hi ha calzes, això en el segle III, hi ha calzes, hi ha propietats i tal. I aquest, el diaca Llorenç, se n'entera que hi haurà unes requisitòries, s'agafaran tots aquests béns, i per tant ell els ven i els don amb els pobres. Uh-huh. I després l'emperador l'agafa i li diu, escolta'm, tots aquests béns que tens aquí, a veure si me'ls portes, que jo soc per l'imperi. I diu, sí, no es preocupi, ara mateix els hi portarem. I va cridar a tots els pobres de Roma, va dir, aquest és el tresor de l'Església. El tresor de l'Església és precisament administrar aquests béns per la gent necessitada. Això és fonamental. I quan hi ha tripijocs i coses rares, estranyes...
O això que coneixem de la Banca Vaticana, per exemple.
Bueno, això és una cosa una miqueta complexa, això, perquè, per suposat, doncs, podríem dir un centre en què s'administri doncs, possessions o diners, podríem dir, de diversos ordres religioses o de gent... L'Església és internacional. Imagineu-vos, per exemple, a missions. Vull dir, hi ha molts sacerdots i moltes persones i gent seglar que es dediquen a anar... Mínimament una quantitat de diners es necessita per això. I per això, com són coses internacionals, és evident que hi ha d'haver-hi un centre d'administració, podríem dir, internacional. O sigui, si es fan les coses ben fetes, doncs està molt bé. Per aquesta finalitat que ha de tenir l'Església. Si no té aquesta finalitat, no és legítim. Uh-huh. I, per tant, evidentment que, per exemple, aquesta banca doncs, té el seu motiu d'existir. Ara, el que no té un motiu d'existir és que gent s'aprofiti d'això per blanquejar doncs, diners i totes aquelles coses que sembla que diuen que inclús passar, el mateix papa està molt preocupat per elles.
Sí, sí.
Ara, certament que és un tema que no podem, encara que aquí a Ràdio Estel fem les coses molt, molt seriosament i tot el que vulgueu, però això requereix, podríem dir, una explicació molt més pausada
i
molt més serena, perquè realment ni per un cantó ni per l'altre hem de caure amb extrems que no són apropiats.
També el papa tenia molt de poder amb els estats pontificis. Això va haver de renunciar, també, no?
Sí.
Tot el que va ser el context de la unificació italiana.
Mireu, els estats pontificis eren essencials, fonamentals, perquè existissin. Perquè arribava un moment que, imagina't tu, en l'època medieval, doncs aquesta gent... doncs es trobava que estava en mans, podríem dir, d'altres sobirans, d'emperadors, que alguns eren uns brètols, eren uns desgraciats. Escolta, que l'Església sigués independent i que tingués un terreny realment que allà sigués a casa seva i que no hi hagués cap influència ni de les famílies romanes, ni dels emperadors, ni dels reis d'Itàlia, ni d'Espanya. Això era molt important. I, per tant, va néixer els estats pontificis per una necessitat. En l'època medieval, jo que hi he estudiat molts anys, podríem dir, a l'època medieval, era necessari que l'Església tingués un lloc en el que sigués lliure.
I ara ho conserva amb el Vaticà, amb un estat molt petit.
Sí, molt petit. En tot i això, escolta, es va arribar aquí, que és una cosa bona, però, malgrat tot, es va arribar d'una manera no massa correcta. Per exemple... una de les coses que a mi més m'escandalitzen com a historiador que sóc, doncs és que inclús el mateix papa, per aconseguir aquest fi, va falsificar un document, que és el famós donació de Constantí. Va falsificar un papa que es deia Adrià I, en el 785, va falsificar un document en què demostrava que Constantí donava més de la meitat de tots els estats i totes les terres d'Occident de l'imperi, com si sigués un emperador. I, esclar, amb aquest document, que és una autèntica filigrana històrica, és maquíssima. Ara, és totalment fals, com un duro sevillano, com una cosa tremenda, falsa. Doncs aquesta era acceptada pels papes i pels emperadors, i això va motivar, doncs, en gran part, que això és realitat els estats pontificis. Això em sap molt greu de dir-ho, però és així. Sí, sí. Però
també ha dit que eren necessaris.
Malgrat tot, eren medieval. Necessaris. Uh-huh. I actualment també és necessari que el papa sigui doncs, lliure en aquest aspecte.
L'aspecte públic, polític, encara que no és polític el papa.
I després també la qüestió econòmica també ha de tenir un cert moviment, això és evident.
Ho hem de deixar aquí, però ens quedem amb ganes d'aprofundir més en aquests temes. Sí. Ho farem en una altra ocasió, però avui sobretot ens hem referit a la desamortització i als seus matisos, perquè moltes vegades també dins l'Església se'ns transmet la idea massa negativa de la d'una desamortització. Oh, ens van prendre tot, ens van perseguir. No. Hi ha matisos, també, no? Hi ha grisos.
No, hi ha coses que, evidentment, aquella administració no anava enlloc. Vull dir, això és evident que es tenia de solucionar. Ara,
es podia haver fet d'una altra
manera.
Es va
fer malament. Clar. O sigui, es van aprofitar, inclús els mateixos jutges van aprofitar agafar tot el que poguessin. Les Rambles, jo passo per les Rambles i jo veig, mira, això era un convent de tal, això dels franciscans.
Sí, sí.
Això...
Escolta, fins a 15, David.
Escolta, va ser horrorós. I el bacallaner aquest, pitjor de tots.
Moltes gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos acompanyat un dimarts més. Fins la setmana vinent. Bon dia.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Endevina que tenen en comú marques com ara Calvin Klein, La Perla, Triumph, Maison Le Javi...
No continuïs, que tenen uns banyadors i uns biquinis boníssims.
Sí, i a més que tenen el 30% de descompte a l'estiu fantàstic del Corte Inglés.
Marques de bany amb el 30% de descompte?
Sí, sí, al Corte Inglés.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
4 minuts i mig i seran les 10. L'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel avui és molt històrica. Us oferim un llibre. El llibre del dia és Història de l'Art a Catalunya, creació artística, paisatge i societat. Un treball de Xavier Barral i Altet, editat per Editorial Base. Si voleu aquest llibre, podeu trucar-nos ara al 93 409 2771. Atenció, avui acabat en 1. 93 409 2771. I entrareu en els sorteig d'aquest llibre.
L'apunt d'actualitat ara mateix.
I avui tanquem el programa parlant de les quartes jornades d'història del monestir de les Avellanes. Es fan dijous i divendres i, entre altres novetats, aquest any, en la quarta edició del certamen es donarà a conèixer l'intent de poblament de l'entorn del monestir actualment gestionat pels maristes amb la creació d'un poble anomenat els Masos. En parlem amb el germà marista Robert Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Bé, bé.
Quina és la història d'aquest poble anomenat els Masos i que d'alguna manera s'analitzarà en aquestes quartes jornades d'història de les Avellanes, breument?
Bé, aquest és un descobriment que han fet a través del que va ser historiador del monestir de les Avellanes del segle XVIII, el Jaume Caresmar, en què apareix un document d'un abat, que es deia Pere, del 1295, en què va voler repoblar l'entorn del monestir, perquè el monestir de les Avellanes està molt aïllat de la resta de pobles que té l'entorn, i amb aquest intent el que fan és donar tota una vall que hi ha a un mig quilòmetre del monestir per a que tres famílies hi fundin casa i construïssin domicili, no?, des del mes de març fins al Nadal de 1295.
Una història que d'alguna manera es reviurà. Aquestes jornades, dos dies, dijous i divendres, són obertes a la participació dels que es vulguin apuntar?
Sí, 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 hi ha la possibilitat d'inscriure's perquè donem crèdit, ja que es fan amb la Universitat de Lleida, però també moltes de les activitats que fem, entre altres la visita guiada en què es donarà a conèixer aquest descobriment, doncs és gratuïta i s'hi pot apuntar qui vulgui. També fem una reproducció d'un sopar monàstic i un concert al nocturn al claustre romànic.
la visita guiada també a Os de Balaguer, que de fet és el municipi actual on està integrat el monestir de les Avellanes, un monestir també amb molta història. Ja la recuperarem en una altra ocasió, però una història que ve dels premostratencs i diferents ordes que han ocupat aquest monestir, aquest emplaçament actualment des de fa un segle pels maristes.
Sí, 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 senyor, que des del 1910, allà els germans maristes. Sí, sí.
I actualment el monestir té vida pròpia, algun atractiu que vulgui destacar en el minut que ens queda pels oients?
Bueno, el monestir de les Avellanes des de l'any 2000 s'ha obert, té un projecte que és de portes obertes en què els germans maristes, que continuen vivint aquí amb dues comunitats, obren a les persones que vulguin hostatjar-se aquí. Hi ha una hostatgeria, hi ha la casa d'espiritualitat, també hi tenen els seus arxius patrimonials i també hi ha un restaurant i una casa de colònies, no? És un conjunt de serveis ja enfocats de cara a la societat i a la gent que vulgui passar per aquest monestir.
Si li sembla, podem donar el telèfon per si algú vol demanar informació sobre la quarta edició de les Jornades d'Història aquest dijous i divendres.
Sí, és el 973-43-8006 i encara hi ha temps a vindre a les visites, al sopar o a les mateixes jornades.
Dijous i divendres, aquestes jornades, 973-43-8006. Moltes gràcies, germà Robert Porta, marista de les Avellanes, per haver-nos acompanyat. Bon dia i una abraçada.
A vosaltres, bon dia.
Us hem acompanyat des de les 8 el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el Gerard Campos, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies un dia més per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel tornarà demà a la mateixa hora, a les 8 del matí. Us recordem que s'està celebrant aquests dies a la Universitat Abat Oliva una interessant trobada sobre el pontificat del Papa Francesc i també sobre el futur d'aquest pontificat. Avui la guanyadora del sorteig del llibre és Montserrat Vinya, de Ciutadella, Lleida. Que vagi bé, adéu.
Ràdio Estel.